Comença Esquineu, el programa amb tota l'actualitat, l'estat de les pistes i tot, tot el que necessiteu saber als amants de l'esquí i de la neu.
Esquineu, el programa d'esquí i la neu presentat i dirigit per Manel Taüll i Xavi Rieiro.
Hola, què tal? Bona tarda, esquiadors. La primera setmana de desembre del 2024 començava amb el programa Esquineu aquí a Radiomarca Barcelona. I l'últim cap de setmana de març acabem també aquest temps de ràdio, encara que la temporada d'esquí s'allarga fins a mitjans d'abril, donat que la Setmana Santa cau més tard i és quan les estacions donen per acabada aquesta campanya d'hivern. Tant Andorra, Pirineu Català, Pirineu Aragonès, Sierra Nevada, Pirineu Francès... En fi, la majoria estaran obertes fins al tercer cap de setmana d'abril, és a dir, entre el 20 i el 21 aproximadament. En tot cas, encara podeu reservar aquests últims dies d'esquí perquè les estacions, ja ho hem dit, estan totes magnífiques, amb bons gruixos de neu, després de les nevades d'aquest mes de març. És a dir, que s'acabarà millor que quan va començar la temporada. Esquineu és tot un format per tot un gran equip, un programa que, com sempre, encapçala Xavier Rieiro, la direcció, l'assistència tècnica de Jordi Moreno, Anna Cardona, la producció, i qui us parla, Manel Taüll. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat aquesta temporada aquí a Ràdio Marca Barcelona. I us emplacem a tots vosaltres els dissabtes a partir de les 10 del matí, a partir de la primera setmana de maig amb el programa Fem Turisme. Xavi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Manel. Últim programa, temporada 33. Històric.
Sí, senyor. Ja són anyets, eh?
I tant.
I el nostre agraïment, evidentment, també, a més de tot l'equip, a tots els esforços que fan possible que estiguen aquí al programa amb nosaltres.
Pues sí, Manel, com molt bé deies, 33 temporades, i això és gràcies a un equip fantàstic, a una emissora que ens tracta molt i molt bé, i a tota una sèrie d'empreses que ens han ajudat a que aquesta 33ena edició, que es diu ràpid, d'Esquineu, pues sigui una realitat. Han tingut amb nosaltres a Turisme dels Pirineus Orientals de la Catalunya Nord i les seves estacions d'esquí de les neus catalanes, que ens han acompanyat, a l'Agència Catalana de Turisme i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme. També han estat amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, la Vall de Boí i Turisme de la Vall d'Oran, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Hem estat amb Esquimo, amb el Balneari de Panticosa, i ens han vestit amb els amics de Heli Hansen. Una autèntica plaer dirigir aquest projecte que vas a iniciar tu fa ja 33 anys i que té llarga, llarga vida, Manel.
Doncs llarga vida, i que ho puguem continuar fent, perquè, evidentment, les nevades són importants, la neu és important pel sector del turisme i, sobretot, perquè tinguem aigua arreu. Doncs aquí comencem, com diem, aquest últim programa de la temporada Esquineu.
Esquineu és un programa patrocinat per...
Vueling, Turisme dels Pirineus Orientals de la Catalunya Nord i les 8 estacions d'esquí alpí de les neus catalanes, i amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme, Turisme Val d'Aran, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme de la Vall de Boí i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i Heli Hansen.
Bueno, en primer lloc, repassem l'estat de la neu a les diferents estacions d'esquí. Hem dit que estan meravelloses. Qui ho havia de dir? A finals de març, aquests gruixos de neu. Baqueira Beret està entre 50 i 110 centímetres de neu primavera. L'estació de Boí Taüll, atenció, perquè està de 180 centímetres a la cota mínima a 3 metres a la cota alta. És a dir, impressionant. Neu pols dura. Es pot, 80-190 centímetres, pols primavera. La Molina, entre 40 i 130 centímetres de neu, pols primavera. Massella, entre 40 i 160 centímetres de neu, pols. Portainé, també supera els 3 metres. 1,70 m a 3 metres a la cota alta, neu, pols. Tabascan, de 30 a 60 centímetres de neu dura. Vall de Núria, entre 60 i 80 centímetres de neu, pols dura. I Vallter, 2.000, no, de 85 a 140 centímetres de neu, pols. Atenció, perquè també podeu practicar l'esquí nòrdic, si voleu, perquè les estacions també estan obertes en els seus circuits.
Hi havia una vegada una vall envoltada de muntanyes cobertes de neu, amb pobles on la màgia estava present a cada racó i la vida girava entorn de la natura. Fes de la teva escapada d'hivern una història irrepetible. avui i sempre, vacances de conte a la Val d'Aran. Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Y en este último programa de esquineo de esta temporada tenemos que hablar también a nivel de competiciones, de cómo se están desarrollando y especialmente los deportistas de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Hoy contamos en esquineo con Olmo Hernán, director general y deportivo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, para evaluar cómo ha sido esta temporada de esquí 2024-25 a nivel de competición con los deportistas que forman parte, como hemos dicho, del equipo nacional. Olmo Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué balance hacéis desde la Federación, desde la Real Federación Española de la actual temporada?
Pues la verdad que muy satisfecho. Estamos haciendo lo que podemos para preparar la temporada previa a los Juegos Olímpicos, que ha sido temporada de mundiales, donde hemos podido ver pues un crecimiento muy importante del grupo más joven, especialmente de la Federación, el grupo relevo, que sí, se ha estado trabajando durante estos años, y hay deportistas pues que vienen muy fuerte, como Jaume Puello, Álvaro Romero o el propio Aleix Aubert, que están creciendo a un ritmo, pues la verdad que muy esperanzador. Y eso ya, pues secundado con el buen nivel que están mostrando los más adultos, por decirlo de alguna manera, los clásicos, Eibar, etcétera, pues la verdad que muy satisfechos con la temporada.
Ha crecido con fuerza, ¿eh?, el número de jóvenes deportistas en las diferentes modalidades de esquí, jóvenes talentos emergentes como Ander Mintegui, Nora Cornell, Andreu Pascual, Verdaguer, Aleix Aubert, entre otros, ¿no?, junto a los atletas consolidados, como decías tú, como Lucas Eguíbar, Queralt Castellet, Kim Salarik, Juan del Campo o Javi Liso, ¿eh?
Sí, la verdad que nos preocupa hace tiempo el poder generar un relevo después de los grandes resultados que están teniendo los más adultos, los que están cerca de los últimos ciclos olímpicos de su carrera, y hemos hecho una apuesta muy fuerte también por diversificar, intentar ampliar el espectro de disciplinas a las que se pueda optar a medalla, y ha sido muy buena noticia el poder contar con deportistas con discapacidad, como Audio Pascual o María Martín Granizo, que nos permiten ayudarla generando una sinergia muy importante con los grupos de alpino y snowboard de deportistas sin discapacidad. Y luego también la entrada del freeride ha sido también una muy buena noticia. Entonces, hemos abierto bastante el abanico. Son todas buenas noticias, obviamente, para mí que me toca gestionarlo, pues obviamente más trabajo y más intentar entender la especificidad de cada deporte, pero la verdad que estamos muy contentos del crecimiento que está habiendo y el interés que está montando, sobre todo las nuevas generaciones a través de redes sociales, es lo que hacemos en la nieve, ¿no?, que es muy espectacular, muy plástico, muy estético y tiene, la verdad, que cada vez más seguimiento. Así que muy ilusionados con este relevo generacional que se está produciendo.
Bueno, y otras modalidades, por ejemplo, como esquí de velocidad, destacable lo de Marta Visa, ¿no?, en el esquí de velocidad, quien ha destacado en esta disciplina. O la incursión del freeride, como decías tú, con Nuria Castán, destacando también en esta temporada.
Sí, la verdad que las mujeres están apretando mucho y muy bien. Están haciendo quizás los mejores resultados y, aunque son menos en volumen en toda la federación, sí tienen los mejores resultados. Así que muy positivo la evolución de Marta Visa, de Nuria Castán, haciendo un camino muy difícil porque es un deporte en el que a veces están muy solas como mujeres y están abriendo una brecha en España de una disciplina más desconocida, y la verdad que estamos intentando hacer lo posible por ayudarlas porque realmente lo merecen. Son deportistas súper implicadas, con deportes que no hay que olvidarlo, que entrañan un riesgo muy elevado, sí, que necesitan estar emocional y físicamente muy bien para poder rendir, y todo eso es lo que intentamos cuidar, que realmente se sientan confiadas para poder hacer las cosas que hacen, que realmente tienen pues una dificultad enorme, ¿no? Bajar a 200 kilómetros por hora por una distinta, como hizo Marta Visa el otro día, o saltar por donde, o bajar por donde baja Nuria Castán, pues la verdad que tiene un mérito tremendo, y nosotros desde la federación lo que intentamos es darle toda la cobertura para que eso se produzca en las mejores condiciones posibles para ellas, ¿no? Así que aprendiendo muchísimo todo el equipo y muy contentos de ver que tienen recompensa en resultados a los deportistas.
Bueno, y ahora para terminar, y ahora con la mirada puesta ya en los Juegos Olímpicos de Cortina 2026, ¿no? ¿Cuántos atletas tienen asegurado el pasaporte?
Sí, la verdad que muy esperanzados, por fin unos Juegos Olímpicos en Europa, los dos últimos han sido en Asia, y esperemos que también pueda tener más seguimiento los grandes resultados que esperamos que puedan hacer nuestros deportistas. Y ahora estamos dando ya los últimos coletazos de clasificación, todavía no está cerrada, recuerdo que se cierra unos días antes de los Juegos, hasta el 19 de enero del 2026 se pueden clasificar, pero ya hay deportistas que casi haciendo matemáticamente las cuentas pueden tener su plaza asegurada, ¿no? Y lo que queremos es que la representación sea amplia dentro de un nivel de exigencia muy alto que hay, que realmente pues va a ser unos pocos elegidos, porque realmente los que vayan van a tener opciones de disputar medallas o diploma, ¿no? Entonces, estamos todavía en ese proceso de conseguir plazas adicionales. Hay algunos deportistas que ya casi tienen el pasaporte, como son Lucas o Queralt o Jaume Puello, por ejemplo, pero hay otros deportistas como Álvaro Romero, Nora Cornell, Thibaut Magnin, Javi Guiso, que todavía tienen que confirmar algunos resultados para poder estar, y una vez que aterricen en Cortina y que estén allí, pues podemos esperar cualquier cosa, es lo que queremos.
Olmo Román, director general deportivo de la Real Federación, gracias por compartir estos minutos con nosotros y mucha suerte.
A vosotros.
Aquest so segur que et transporta enmig de la natura a l'hivern. El pots sentir molt més a prop del que t'imagines, perquè tenim la natura a un sol pas. Descobreix tot el que pots viure aquest hivern a les estacions d'esquí i muntanya del Pirineu de Catalunya. La natura a un sol pas. FGC Turisme. Respira natura.
Doncs hem de parlar avui del conveni que es van signar concretament CaixaBank i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni de col·laboració amb una durada inicial de 4 anys per promoure l'esquí entre les persones amb discapacitat. Aquest acord també contempla l'adaptació de les instal·lacions de les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils amb l'objectiu de fer accessible les activitats a tots els públics. Avui en parlem aquí a Esquineu amb Xavier Perpinyà, que és el director tècnic de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme. Xavier, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Aquestes millores es duran a terme a les estacions d'Espot, Portainer, La Molina, Vall de Núria, Boitaull, Vallter 2000... Què significa aquest conveni que heu signat amb CaixaBank?
Bàsicament, confirma una mica la feina ben feta, eh? És a dir, confirma que les estacions de ferrocarrils pensen en l'accessibilitat o pensen en la normalitat, bàsicament, no? Perquè sempre s'hi ha pensat, i pensen en això, no? Que al final la gent pugui vindre, pugui esquiar. Jo sempre he dit que quan venen a les estacions d'esquí i veuen una persona discapacitat esquiant, és com si veiessin una persona normal, perquè dintre del món de la neu fan exactament el mateix que un esquiador. Llavors és un pas endavant i un futur a 4 anys, pues això, de pensar en inversions, de pensar en millores i de pensar que la gent pugui vindre a les estacions a esquiar amb normalitat.
Xavier, La Molina ja és un referent amb els esports adaptats, no? Perquè és pionera concretament en la promoció d'aquest esport exclusiu amb el seu centre d'esport adaptat operatiu ja des del 2004.
Que mira, La Molina va començar el 2004 a la zona de la zona del 2500, a la pista del Busquet, en què vam ficar la primera cinta accessible, això estem parlant del 2004. A partir d'aquí es va fer el centre d'esports adaptat, té 21 anys de història. Això ens ha comportat, en una estació com La Molina, una estació de gana de les competicions, pues a fer... Primer vam començar amb Copes d'Europa, campionats del món, Copes del món, i al final vam fer un campionat del món l'any 2013 en què vam fer totes les disciplines. Vull dir que ens ha portat a ser una estació important en el món de discapacitat. Ens ha portat a ser un referent a nivell mundial, és a dir, venien les estacions a veure'ns, i ens ha portat, a més, a part d'això, ens ha portat a que tota l'estació està completament adaptada. Vull dir que això és un pas important. I ens ha portat una cosa que és més important que tot això, que La Molina, la gent que treballa dintre de l'estació d'esquí, el que una persona amb discapacitat la veu una persona amb normalitat, i això és un pas endavant. Creiem que dintre del medi de la neu, pues, aquesta gent pues, formen part del nostre dia a dia. Hi ha moltíssima gent que ve amb discapacitat. Els dissabtes i els diumenges hi ha clubs de persones amb discapacitat en què venen al centre d'esport adaptat i que formen part del dia a dia de l'estació, no? I al final són com altres clubs normals o com gent normal, sí, 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 no? I al final l'accessibilitat s'ha convertit en normalitat.
El projecte també inclou la cessió de material amb implementació de tecnologia accessible per a les pistes d'esquí, així com formació per a tot el personal, amb l'objectiu d'ampliar aquest coneixement a l'hora de tractar amb persones amb discapacitat i integrar-les a tota mena d'activitats a pistes.
Això és un tema important. Al final ens passa com el nostre dia. La modernització dels materials avança a unes velocitats molt ràpides, no? Al final, si no estem a l'última, doncs, al final a nivell tecnològic també doncs, tots aquests coneixements costa més adquirir-los. És cert, ara, per exemple, en el cas de la Molina ja hem portat aquest any, estem provant a través del conveni una cadira amb doble esquí, que és una cadira molt més fàcil de manejar, és un tàndem que se'n diu en què la persona que va assentada està més còmoda perquè són, té més plataforma i aguanta més, però també la persona que l'aguanta també. Vull dir que també en aquest sentit la tecnologia ajuda a la facilitat de la feina, no? Bàsicament. Llavors, pues, la intenció és traspassar tot aquest coneixement a les altres estacions i que cada estació pugui tindre una cadira d'aquesta tipologia. I l'altra és la formació, no? La formació que al final costa, no? Al final les estacions d'esquí comencem a estar preparades en què puguin formar part del nostre dia a dia, però també necessitem una formació a nivell de com els hem de tractar, com els hem d'agafar per posar a les cadires o als telesquís. En el cas d'un accident, pues, què hem de fer, no? Perquè al final aquestes coses estem molt habituats, no? Que hi ha accidents que un es trenca una cama o un es trenca un braç o passen coses al dia a dia, però hem de saber, una persona, no?, que té una lesió medular, en el cas de que caigui esquiant, com l'hem de tractar, quins passos de fer, no? I aquestes coses és el que necessitem una mica, no? I que creiem que aquest conveni ens ajudarà i ens farà millorar.
Xavier Perpinyà, moltes gràcies per estar avui a Esquineu.
Vale, doncs moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
Viu la Vall de Boí a tot hora. Llisca a l'estació d'esquí de Boí Taüll. Camina amb raquetes pel Parc Nacional d'Aigüestortes. Les activitats de preesquí, com la visita al conjunt romànic, o recuperar forces a l'estar, o els acollidors establiments i restaurants vora una llar de foc, segur que arrodoniran el teu dia. Tot això i molt més és la Vall de Boí. Gaudeix-la. Vueling col·labora amb Esquineu.
Xavi, i on ens porta Ariana aquesta setmana, amb Vueling?
Pues Manel, aquesta setmana ens anem a visitar una ciutat imperial, una ciutat que ens encanta i que pots fer turisme de ciutat, turisme urbà, pots fer turisme musical, no sé si ja saps per on vaig, o pots fer un turisme invernal d'esquí, perquè és una de les ciutats i un dels països de referència a nivell mundial dintre del món de l'esquí i de l'esnou.
Molt bé, doncs perfecte.
Ariana, què? Agafem un vol des de l'aeroport de Barcelona i ens n'anem a descobrir quina ciutat?
Viena.
Viena, m'encanta.
Com tu has dit, és ideal per qualsevol època de l'any. Recomano també anar per Setmana Santa, que hi ha nous mercats.
Estarà
també
a tope, Viena, sí. Setmana Santa.
I es pot fer molt turisme pels parcs i els jardins per allà. Una estació d'esquí que val la pena anar és Stuttlek, que és una estació amb un munt d'activitats, amb 26 quilòmetres de pistes esquiables, amb poca pendent, que és ideal també per fer girs ràpids pels més atrevits, amb cota màxima de 1.774 metres i 20 quilòmetres per la gent més principiant i 6 pels esquiadors més experts, amb un recorregut de 250 metres ski movie, que els esquiadors es poden sentir com si estiguessin esquiant a la Copa del Món, amb un ambient molt xulo i molt divertit, 2 snowparks per principiants i professionals i la possibilitat també de fer esquí nocturn amb un bon sistema d'il·luminació, que per mi això és un plus de les estacions d'esquí, que es pugui esquiar pel vespre.
És que, Manel, Àustria sempre és un autèntic plaer i descobrir, com molt bé ens explicava l'Ariadna, aquesta Viena o aquesta proximitat de Viena esquiant és fantàstica, i aquella gent que diu, mira, jo no vull esquiar, t'ofereix doncs, una visita guiada pel Palau de Schönbrunn, per exemple, el tour de Sissi pel Palau de Hofburg, entrar al Belvedere, o anar a un concert de música clàssica, perquè és una ciutat que respira cultura, música, i que de gastronomia és espectacular. I a més, Viena, no sé si ho sabies, Manel, és de les poques ciutats d'Europa que té producció vitivinícola dintre de la pròpia ciutat.
Sí, senyor, té les vinyes a tocar de la ciutat, efectivament. Bueno, ho coneixes bé perquè, i no fa massa que vas poder gaudir...
El mes de novembre, faig estar el mes de novembre a Viena.
De Viena, no? Pues és un viatge meravellós, efectivament, i amb Vueling, que ens porta des de Barcelona amb diferents sortides, concretament diàries, per gaudir d'aquesta meravellosa ciutat que es diuen on hi ha millor qualitat de vida del món, quasi.
Et dono fe, perquè és una ciutat fantàstica, 100% segura, o 99,9% segura, i que a més té unes infraestructures espectaculars, i amb Vueling pots connectar-te amb una freqüència diària cada dia amb un dels sentits, i que pots fer una visita de... Jo et recomano un mínim de 3 dies, i si vas a esquiar, 5 dies és fantàstic per descobrir aquesta ciutat, que és autènticament una meravella, Manel.
Doncs en Vueling, cada setmana aquí al programa Esquineu fem aquestes meravelloses sortides.
Turisme dels Pirineus Orientals de la Catalunya Nord patrocina l'estat de les pistes d'esquí alpí de les neus catalanes. Cambra d'Asa, Formigueres, Les Angles, Portepu i Morens, Fontromeu Pirener 2000, La Quillan.
Doncs les estacions d'esquí dels Pirineus Orientals també estan magnífiques ara, exceptuant Cambra d'Asa, que és l'única que ara mateix està tancada, però la resta d'estacions tenen bons gruixos de neu. També hi va arribar la neu d'aquesta última setmana. Per exemple, Font-Romeu Pirinès 2000, a la Cota Alta, ja superen el metre de neu. L'estació de Formigueres està en 60 centímetres de neu. Les Angles també supera ara mateix el metre de neu. I la que està amb millors gruixos ara mateix, més cap a la vessant nord dels Pirineus Orientals, que es porta Puymorens, està en uns 120 centímetres de neu a les cotes altes.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
I don't know where to go, I've got 10 people I know. Hi ha una marca realment que ens ha acompanyat i que ens acompanya aquí al programa Esquineu ja totes les temporades, que és ni més ni menys que Helly Hansen. Materials i tecnologies de vanguarda que han situat a Helly Hansen ser una marca de roba referent a nivell mundial, tant pel sector de la neu com per altres sectors que ara comentarem. La marca de roba d'esquí que ens acompanya, com hem dit, cada temporada aquí al programa Esquineu, de la mà del seu portaveu responsable de comunicació per Espanya, que és Jordi Marquès. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Molt bona tarda. Com esteu? Aquí molt bé, eh?
Doncs preparant ja, bueno, millor dit, últim programa de temporada. La temporada encara continua perquè és llarga la temporada d'esquí.
Sí.
Però nosaltres, d'alguna manera, avui posem punt i final a la temporada d'esquineu. Ja prepararem també aviat la temporada de primavera, estiu, tardor. Però, d'alguna manera, doncs, ara, com dèiem, volíem fer una mica de balanç de com ha estat aquesta temporada. A nivell d'esquí, podríem dir que les estacions han estat magnífic. Jo crec que també, doncs, per Helly Hansen, podem dir que ha estat una temporada magnífica.
Doncs sí, ha estat una temporada, evidentment, molt bona, perquè hi ha hagut més neu que l'any passat i que fa dos anys. Ens hem animat a anar a esquiar, també ha fet més fred, ha nevat més, i bueno, ja ho estàs veient, tenim un mes de març que la gent no se'n dona compte perquè no ens n'adonem, però en els últims tres anys ha nevat més en el març que el desembre i el gener, no?
Pues sí,
i llavors,
sí, senyor, sí,
març
sí, senyor.
És més d'esquí, eh? I a vegades acabem a l'abril amb unes cotes de neu que déu-n'hi-do. Sí, sí. Aquest, amb uns sí, gruixos, sí. Perdona, de neu que déu-n'hi-do. Sí, sí.
Porta de tot el camí aquesta temporada de ser el mateix, eh? Perquè ja hem dit, la temporada és molt llarga, fins a mitjans d'abril,
sí.
I això, però el que doncs ha nevat ara al mes de març, i això fa que les estacions hagin pogut gaudir d'aquesta llarguíssima temporada. En quant al material d'esquí, el material concretament, l'equipament, en aquest cas que Helly Hansen ha portat aquesta temporada, evidentment, sempre diguem que l'aspiració de Helly Hansen és crear productes que perdurin al llarg de generacions, productes que tinguin una llarga durada, que requereixen de materials resistents, el que és una prioritat per aquesta marca, per Helly Hansen, i un avantatge també per al medi ambient, no?
Doncs sí, al final el fet de comprar cada any el que fem és gastar més i malmetre el medi ambient. Per tant, fer el contrari, que és doncs pensar molt bé quin producte hem de comprar, jaqueta, pantaló per anar a esquiar o per anar a la muntanya, doncs, i evidentment, de moltíssima més qualitat que no pas aquestes prendes que duren un any, doncs això fa que, primer, economitzem molt més, I després, jo tinc un amic que diu, no tinc diners per comprar barato, perquè evidentment gastes molts més diners,
sí.
I llavors al final el que fas és comprar un producte de qualitat, un producte com el de Helly Hansen, que està permanentment innovant, permanentment analitzant què ens diuen aquests 55.000 professionals que tenim a les estacions d'esquí, a Aspen, a Chamonix, a Vail, a Buit, a Ull, i també a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat, no? La Molina, Vallter 2000, que equipem també aquesta temporada, hem equipat a tots els seus pisters. Doncs totes aquestes aportacions fan que cada any, any rere any, millori la tecnologia, la roba, les innovacions, i, per tant, el que tu deies, durin més, i aleshores doncs, nosaltres diem que la vida normal d'un producte nostre ha de ser de 10 anys, no? Doncs bé, és això.
Cal anar ben preparat.
Correcte.
Per això nosaltres, com sempre, confiem i tenim a Helly Hansen com a marca referent aquí al programa Esquineu durant moltes temporades. Jordi Marqués, portaveu de Helly Hansen i responsable de comunicació per a Espanya de la marca, gràcies per acompanyar-nos una temporada més aquí al programa.
Gràcies a vosaltres i per informar-nos cada setmana del temps que fa, si podem sortir, si no, bueno, i d'aquest programa fantàstic que feu, eh?
Gràcies, Jordi.
Helly Hansen col·labora amb Esquineu.
Doncs Xavi, després de l'explicació que ens ha donat Jordi Marqués amb Helly Hansen, ens toqui ja acabar amb la previsió del temps.
Sí, una previsió del temps que segurament molta gent ens està escoltant, no només per aquest cap de setmana, perquè déu-n'hi-do els últims 24 dies de pluges que tenim i com estan els pantans, sinó també per tenir una previsió de com vindrà aquesta Setmana Santa. I com molt bé tu explicaves, jo ahir em vaig quedar amb una dada, Boí Taüll l'any passat tenia 67 centímetres de neu amb la seva cota màxima i aquest any ha arribat pràcticament als 3 metres. S'ha multiplicat per 5, Manel.
3 metres, efectivament, a la cota alta, ara mateix. És una gran notícia. Previsió del temps. Armando Álvarez, a veure com tenim aquest cap de setmana i ràpidament, en pocs segons, ens expliques què es preveu una mica més a llarg plaç.
Pues tenim un cap de setmana molt variat. Un dissabte gairebé per experts, per només li vagin a la muntanya els experts. Una gran ventada de nord entre el jet stream, de cara a la cara nord principalment, bufaran cops de vent molt forts, la visibilitat serà molt dolenta, com deien, molt forts, vol dir 90, 100, 110 km per hora a les cotes altes del Pirineu. La cota de neu se desploma per sota de 1.000 metres, se podia emblanquinar la vall d'Aran fins al fons de la vall, sobretot cara nord, que podia saltar a la cara sud, però ja en quantitats més minces. Se podien acumular uns 9 centímetres, 20 centímetres de neu a partir de 2.200 metres d'alçada i emblanquinar fins al fons de les valls. Temperatures desplomades, un ambient hivernal per portar la roba més d'abric. De cara a diumenge, s'obren clarianes, afluixa el vent, tot i que continuaria bufant, i seria el millor dia per poder esquiar. Els millors dies són fora del cap de setmana. Dilluns, dimarts, en què ens ve un ascens de temperatures molt notable. Uh-huh. I segons avanci el mes d'abril, sí que podem dir que, exceptuant els primers dies d'abril, que seria un temps, bueno, primaveral, l'ideal per anar a esquiar, fins i tot prendre el sol, perquè ja la radiació solar és molt alta, estem com si estiguessin a mitjans de setembre per la inclinació del raio solar, però a mesura que avança el mes d'abril sembla que es tornaria a estabilitzar. No es pot donar una previsió concreta per dia 15, 16, 17, a mitjans d'abril, en els moviments de l'aire,
però sí
que podria ser inestable, eh? De moment,
bueno,
el millor dia seria diumenge, dilluns i dimarts.
Perfecte, doncs gràcies, sí. Armando. Cosa de primavera.
Gràcies
com sempre per la teva aportació aquí al programa Esquineu, Armando, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Bueno, Xavi, nosaltres, doncs, com dèiem, posem punt i final ja en aquest temps de ràdio. Hem cobert aquests 4 mesos d'Esquineu i ara ens posem a preparar ja el Fem Turisme.
Pues sí, Manel, com molt bé deies, el proper dissabte 10 de maig tindrem el primer programa de la temporada 34, eh? 34, Manel, de Fem Turisme aquí a Ràdio Marca Barcelona amb tot l'equip habitual. Començarem a viatjar ja moltíssim, de fet jo ho faré a partir de demà per preparar ja els propers programes de Fem Turisme, on explicarem als nostres oients tot allò que no es poden perdre en aquest període primaveral, estival i de la tardor.
Doncs vinga, que disfruteu tots. Gràcies per acompanyar-nos en aquest temps de ràdio i ens trobem a partir de la primera setmana de maig. Adéu a tots.